Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Bashar al-Assad és a Moscou després de perdre el poder a Síria. Aquest diumenge el Kremlin hauria concedit asil polític a ell i a la seva família per raons humanitàries, segons l'agència oficial russa TASS. En pocs dies, els insurgents, encapçalats pels jihadistes hereus d'Al-Qaeda, han pres Damasc, on han dit que no hi ha marxa enrere. El seu líder és Abu Mohammed al-Jolani, que ha parlat des de la històrica mesquita dels Omeies de Damasc.
Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a tota la nació islàmica. Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a la regió. Al-Assad havia transformat Síria en una reserva per a les ambicions iranianes. Ell havia difós el sectarisme al país.
Més notícies en format breu amb en Joaquim Albalater.
Israel s'atribueix el mèrit de la caiguda de l'Assad. Els Estats Units creuen que és una oportunitat històrica per a un futur millor i prometen evitar que l'Estat Islàmic pugui aprofitar el buit de poder. Finalment, l'Aràbia Saudita demana preservar la unitat de Síria i evitar el caos.
El president electe dels Estats Units, Donald Trump, crida a un alto al foc immediat a Ucraïna i Moscou contesta que està disposat a negociar la pau. El nou inquilí de la Casa Blanca, que prendrà possessió el 20 de gener, reitera que deixarà l'OTAN si els seus socis no paguen més i avisa a Ucraïna que li reduirà l'ajut.
A les últimes hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 2.000 trucades per les ventades que aquest dilluns encara es mantindran actives. També pot continuar nevant al Pirineu i al Prepirineu. Aquest diumenge el temporal ha obligat a tallar carreteres, ha alterat la circulació de trens i ha provocat incidències arreu del país.
L'operació tornada del cap de setmana llarg de la Puríssima acaba amb una víctima mortal a les carreteres. És un menor que ha mort en l'accident d'un camió a la Nacional 420 a Móra d'Ebre. Durant aquest diumenge a la tarda hi ha hagut cues quilomètriques a diversos punts del país i, segons els càlculs de trànsit, 240.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estrenat en primícia al Saló Manga, el documental de 3CAT, Llum, Foc, Destrucció.
Aquí a Catalunya podríem dir que...
L'entrega de 4 capítols relata com va arribar Bola de Drac a Catalunya i quin impacte va tenir i continua tenint a dia d'avui a la societat catalana. Produïda per Abacus i participen els impulsors i la incorporació de l'anime a la televisió pública catalana, però també experts i fans de Son Goku. Oriol Estrada és el director de la docusèrie.
Per la llengua, per l'afició del manga i l'anime, i també per molta gent que, gràcies a aquesta afició, va conèixer el Japó. Va canviar la vida en molts aspectes, no? Hi ha gent que, gràcies a Bola de Drac, diu que bueno, va fer la seva carrera professional o ha construït les seves amistats a partir de l'afició de l'amor per Bola de Drac.
El centenar d'assistents a l'acte han pogut veure el primer episodi de Llum, Foc, Destrucció. El documental sencer estarà disponible a la plataforma 3CAT el primer trimestre de l'any que ve.
Esports, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 4-3 al Sevilla, al Metropolitano, i se situa a 3 punts del Barça, amb un partit menys. També s'han jugat aquest diumenge, Leganés 0, Real Societat 3, Atlètic Club 2, Villarreal 0 i Osasuna 2, Alavés 2.
L'Espanyol tanca la jornada aquest dilluns a les 9 del vespre al camp del Getafe. En cas de victòria, els blanquiblaus sortirien de la zona de descens.
El Barça confirma que presentarà al·legacions a la targeta vermella que va veure dissabte el tècnic Hansi Flick al camp del Betis.
A la Lliga Femenina de Futbol, Espanyol 1, València 0. Les blanquiblaves són novenes amb 16 punts.
A la Lliga ACB de Bàsquet, Barça 86, Ucam Múrcia 79, i el Joventut, d'altra banda, ha perdut a la pista del Granada per 87-77.
A la Lliga Femenina, victòria de la Penya davant del Guernica 69-55 i derrota en canvi del Cadí la Seu a la pista de l'Ardó i Navarrés 66-53.
I el Mundial de Fórmula 1, victòria de Lando Norris a l'últim gran premi de la temporada a Abu Dhabi, amb el campionat ja decidit. El triomf de Norris fa que el seu equip McLaren guanyi el Mundial de Constructors.
Fins aquí les notícies.
A
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna.
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, perdó. Tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest pont amb refrescada general, eh? Nevada, cues quilomètriques... Però qui sap si heu parlat del canvi de règim a Síria, la caiguda de l'Assad, que ja es troba a Moscou amb la seva família. Què pot suposar aquesta sobtada victòria dels rebels sirians? Li demanem a Xavier Riusant, que és periodista especialitzat en el món àrab. O potser heu parlat de la baixa qualitat de l'administració pública i del manifest a favor d'un canvi en profunditat, d'una reforma. Hem reservat la primera trucada a Antoni Viernés, que és coordinador del Fòrum d'Entitats per a la Reforma de l'Administració. I mira, ara mateix obrim el 93-201-7474 per si voleu fer alguna pregunta o respondre'n d'altres, com aquesta del Joan de Gràcia. Diu, tinc una pregunta una mica filosòfica. Algú podria explicar el sentit de la vida? Entre les diverses respostes, aquesta de l'Amàlia. Diu, en aquest moment, esperar l'arribada de la meva primera neta. Molt bé. O aquesta altra de la Susan. Diu, que li posis tu és el significat de la vida. Disposem de 8 línies a través d'aquest telèfon, el 93-201-7474. Atenció directa, Daina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. En aquest món de mones hi ha més bèsties que persones.
Dites fites.
Ara fa unes nits vam rebre aquesta trucada del Jordi en ruta.
Per què l'administració tarda tant a fer tràmits? Estic amb un problema ara, he comprat un remolc nou i he tingut serios problemes per matricular-la, però és que ara vehicles que porten animals vius han d'estar registrats a la Generalitat amb un registre de transport d'animals vius. Pues els senyors diuen que tardaran només d'un mes o un mes i mig a registrar-me-la i sense això no puc treballar. L'altre dia vaig parlar amb ell, els vaig dir, hosti, és que mira, jo el mes que ve és com més feina tenim tot l'any, i em salta i em diuen, bueno, sort té vostè que té feina, dic, sí, o si no la puc fer, ja m'explicareu.
L'administració pública ofereix una baixa qualitat. Això ho ha creït el Jordi i més de 300 entitats de l'àmbit econòmic i social, entre les quals hi ha la Cambra de Comerç de Barcelona, la SECOT, el Col·legi d'Enginyers Industrials, el d'Economistes o la taula del tercer sector. Agrupades en el Fòrum d'Entitats per a la Reforma de l'Administració, han fet un manifest en favor d'un canvi en profunditat en l'administració pública. Antoni Viernés és coordinador d'aquest fòrum. Antoni, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
El cas que explicava el Jordi és freqüent?
Doncs sí, malauradament passa sovint, tant en el que és la iniciativa econòmica i engegar noves activitats, com també en l'exercici de drets, perquè passa el mateix quan una persona que està pendent de que la valorin per poder tenir els beneficis de la llei de la dependència, resulta que pot acabar-se morint abans no la valoren i, per tant, comença a beneficiar-se'n. És un cas massa sovintejat. Sí.
Quines causes provoquen aquesta baixa qualitat de la gestió pública?
Bé, nosaltres n'hem detectat almenys 8 de principals i la primera és l'excés de burocràcia. La burocràcia és un llast, és un cost i molt sovint no està justificada pel valor que crea les mesures que la comporten. De manera que el primer que cal fer és reduir radicalment aquesta burocràcia, que va acompanyada d'una teranyina normativa. Tenim un excés de normes. Pensi que des de l'adveniment de la democràcia ençà, en el conjunt d'administracions i governs de l'Estat espanyol s'han creat més de 400.000 normes. Això és indigerible i crea confusió, crea conflictivitat. Per tant, tenim aquests dos problemes bàsics acompanyat d'un tercer, que és que això s'ha de gestionar. I la paradoxa és que tenim administracions amb pressupostos milionaris i amb plantilles de centenars o milers de persones que tenen al davant persones que no s'han posat allà perquè tinguin una especial professionalitat i expertesa, sinó perquè tenen un carnet de partit polític. Clar, a partir d'aquí no podem anar bé.
Reclamen una transformació urgent per guanyar eficiència i agilitat. És possible?
I tant que és possible. La bona notícia és que els mals que té l'administració, que són els que li he dit, però també el tema de que no s'avaluen les polítiques públiques o que falta integritat i transparència o que no hi ha prou seguretat jurídica, tot això està molt diagnosticat i hi ha un gran consens entre les persones que ho han estudiat sobre per què passa i com s'ha de resoldre. De manera que avui en dia, tal com han fet tants altres països, si aquí no ho apliquem és perquè falta voluntat.
Perquè què passa al voltant? Aquest és un problema exclusivament de Catalunya, és a nivell estatal? També passa en els països de l'àmbit europeu?
Passa en molts països, però en molts altres passa exactament el contrari, que s'ha posat solució a això. I passa sobretot perquè hi ha molts interessos creats al voltant de la manera actual de funcionar l'administració, que són un fre, no? I per altra banda hi ha l'inèrcia pròpia de les organitzacions, hi ha la falta de priorització, tothom, inclús els mateixos polítics, admeten que és un tema important i que s'ha de fer, però no li donen l'urgència que ara ja té. Perquè pensem una cosa, l'administració i el món públic gestiona gairebé el 50% de la riquesa que es crea al país, del producte interior brut, a part de l'accés a aquest normatiu que dèiem. Clar, tot això condiciona molt, tant el desenvolupament econòmic com l'exercici de drets. I el cas és que altres països ho han sabut resoldre, per tant, no entrem que aquí no puguem fer exactament el mateix.
L'administració pública ofereix una baixa qualitat, ho diuen més de 300 entitats agrupades en el Fòrum d'Entitats per a la Reforma de l'Administració. N'hem parlat amb Antoni Viernés, coordinador d'aquest fòrum. Antoni, algun missatge més?
Bueno, doncs encoratjar que des de la societat civil, des de la gent, des de les entitats, des de les empreses, considerem que això també és tema nostre. És a dir, no podem deixar la reforma de l'administració només en mans dels polítics o de les persones que hi treballen. És massa important, ens juguem massa.
Antoni, moltíssimes gràcies per l'atenció a aquestes hores i per la feina que fan.
Un plaer, a disposar.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Durant, Pau Bartolí i Ricard Portal. I tots els oients que vulgueu dir la vostra, com per exemple Eulàlia de Masquefa.
Mira, tinc una dita fita. És molt corteta, però té molt de significat, eh? Qui no s'espavila, no fila. Qui no s'espavila, no fila.
Molt bé, i ara és la Marian de Lleida que en té una altra, diu més val avui que 10 demàs. Més val un avui que 10 demàs. I l'Àngels de Lleida.
Mira, ara estava fent un repàs als canals de la televisió i n'ha sortit un que, mira, casualitat, m'he recordat de la senyora Isabel que va preguntar que com és que no has vist mai la Mare de Déu embarassada. I resulta que aquí he sortit amb un poble d'Aragó, no me'n recordo on, que es feia un belén amb figures grosses, també en feien de, així amb persones, però aquest belén era i hi havia la Mare de Déu embarassada. M'ha fet molta gràcia i m'he recordat amb ella.
Gràcies, Àngels. Gràcies també a Eulàlia i tots els que doneu vida al programa, com el Josep Maria del Port de la Selva. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo més que tot jo trucava perquè jo fa 2001 vaig patir un accident laboral i vaig perdre la cama dreta. Llavors, la mútua, 5 anys després, va decidir que, com que jo tenia una cama molt, molt malament i no podia portar un encaix convencional, doncs van decidir posar-me un implant femoral. Te posen un ferro dintre del fèmur i en aquí pots acoplar la cama ortopèdica, diguéssim, no? Uh-huh. Llavors, els resultats van anar bé, però, clar, jo amb 15-16 anys l'he trencat 5 vegades i aquesta última vegada el vaig trencar el 20 d'octubre del 2023 i encara estic esperant que la mútua d'accidents de Cepello doncs me digui alguna cosa per poder-me operar. Clar, són 14 mesos esperant, no? I és una cosa que és impensable, no? Quan la gent que si diguéssim que va per la seguretat social, vale? I aquesta operació la fan en un país estranger, com és Suècia, doncs, emprenent el formulari 112, en 15 dies es poden operar i cap problema. I jo porto ja quasi doncs, 14 mesos esperant que em truqui la mútua per poder operar. Llavors, clar, per mi, ara que me falta la cama, doncs és un inconvenient. I com més gran te fas, més te costa caminar en crosses, no? Llavors jo volia saber si hi ha algú que també li passa el mateix que jo, no? Que el tenen esperant tant de temps per poder fer una operació que simplement és mecànica, no és ni cirurgia. Vull dir, és treure el cargol trencat i posar-la un de nou. Vull dir, simplement és això.
I això
el que
depèn...
passa que a mi...
Això mira, depèn de la CPIO.
Això depèn de la CPIO, clar. A mi la CPIO me diuen que, clar, com que això és una empresa estrangera que t'ha de portar l'instrumental i t'ha de portar el cargol, doncs això ha d'anar a concurs, vale? I el concurs és que ha d'anar al Ministeri de Treball. I el Ministeri de Treball l'ha de provar. I quan el Ministeri de Treball llavors la prova, llavors me truquen i m'operen. Però clar, jo, a mi això no és igual. Jo el que vull que m'ho facin. Si hi ha gent que si va per la seguretat social en 15 dies li fan l'operació, si jo soc un accident laboral, per què no m'ho poden fer el mateix? Vull dir, és que són coses d'aquestes que són inaudites, no? que no els entens, no?
Entenc, Josep Maria, i perdona que sap greu el que expliques, entenc que després de sentir l'entrevista sobre la baixa qualitat de l'administració t'has sentit en pes explicar el teu cas, no?
Home, és que jo tinc entès, aviam, nosaltres, dintre la mútua, jo em vaig operar amb un noi de Menorca i ell està igual que jo, vull dir, cada vegada que trenca, l'última vegada es va esperar 9 mesos perquè l'operessin, no? I ara l'altre dia em va trucar i em diu, Josep Maria, dic, què tens? Diu, he tornat a trencar el cargol. Dic, uf, doncs espavila, noi, espavila, perquè jo porto 14 mesos, i clar, i aquest noi, a part de tenir la cama, també té un braç immobilitzat, i és més difícil per ell. Llavors ells, clar, és que canvia la vida, és que de poder fer les coses quotidianes, d'anar al supermercat i comprar,
això,
i passar, no poder fer res...
Què no pots fer que feies ara amb aquesta situació?
Bueno, jo per exemple, simplement anar a comprar i anar a tirar del carro, això ara no puc fer-ho, vull dir, em veig obligat, o m'emporto el meu fill, o compro per internet i que m'ho portin, no?
O sigui, llavors, tu ara no pots... No et pots desplaçar com et desplaçaves abans.
Jo sí, jo em puc desplaçar, però amb el meu cotxe. I quan arribo a llocs, doncs has d'anar en crosses. Jo simplement per comprar el pa, has de portar... No sé, comprar el pa, comprar la carn... Jo tinc una bossa, una motxilla, que me la poso darrere l'esquena, i sí, ja t'espaviles, no? Però hi ha coses que no els pots fer. Jo tinc un hortet, i simplement per anar a plantar tomates és impossible, vull dir... Inclús, per exemple, si jo vaig a parlar amb la directora del col·le del meu fill, doncs a mi simplement me fa cosa de que els nens em mirin, i què t'ha passat, i què t'ha passat?
Clar,
estic
acostumat,
porto 22 anys, no? Però, com sempre deia el meu amic Narcís Verdalet, deia, una persona, si es veu sencera, això és molt important, m'entens?
Sí,
llavors,
sí.
Quan tu veus, t'havies al mirall i dius, hòstia, és que em falta un tros del meu cos, simplement tu te desmotives, no estàs, no tens la mateixa qualitat de vida, no tens el mateix ànims de fer que si dius que puc caminar, no?
I si a sobre et posen pals a les rodes encara te desanima més.
Correcte. Llavors jo aquest estiu m'he vist obligat a comprar-me una cadireta d'aquestes elèctriques perquè el mes de maig vaig agafar una tendinitis en el braç i clar, i no podia anar en crosses.
Sí, em obliga a agafar fort.
I dius, clar, tots són pals a la roda, no? Tot es va complicant.
Josep Maria, repeteixo, sap greu el que ens expliques. Tant de bo que hi hagi algú que pugui aportar algun tipus de referent i gràcies per confiar en el programa.
Vale, moltes gràcies per tot i escoltar-me, eh?
D'acord, i tant. Amb els millors desitjos que la propera trucada sigui per dir, escolta'm, saps que després de dir-vos això l'endemà ja em van trucar de CPIO per posar el cargol?
Home, serà el millor regal de Reis, eh? Ja t'ho puc assegurar.
Tant de bo.
Moltes gràcies per tot. Maria, bona nit.
Els millors desitjos. Bona nit. Anem a Reus. Magda, bona nit.
Bona nit. Jo volia participar, si podia ser encara, amb el pessebre.
Sí, el pessebre ja és tancat, només ens falta, ara ho explicarà l'Aina, crec que és amb el Sió i en Baltasar. No, i en Gaspar.
Ah, l'Estel ja hi és, l'Estel.
L'Estel ja n'hi ha dos, sí, ja està.
Bueno, pues
només
ja
ens falta
ser
amb el Sió, ara m'ho confirmen.
Doncs jo volia participar amb l'Estel.
Doncs ja està fet.
Un altre any.
Magda, gràcies, un altre any.
Molt bé.
Adéu-siau. Anirem al Ripollès. Joana, bona nit.
Hola, Xavier, bona nit.
Aviam.
Mira, jo volia comentar-vos que resulta que a la zona aquesta d'aquí, que hi ha els camps, al costat de les cases, turisme rural, estan abocant cubes i cubes de purins que fan una pudor terrible. I primer passaven de tant en tant alguna cuba de dia. Ara, de dia no passen, però passen de nit.
I on diu que ho aboquen, això?
Ho aboquen als camps que hi ha d'Userda al costat de les cases, quasi.
I la funció?
Perquè nosaltres estem a pagès, en una casa, que darrere fan turisme rural. Però és igual, perquè és insuportable.
I la funció d'aquests purins...
És una pudor terrible.
Quina funció tenen aquests purins?
Bona.
Quina funció tenen?
Els purins és el suc dels porcs. Com que no saben ja què fer-ne, perquè diu que si no plegaran, estan tirant-ho als camps.
Però té algun benefici per aquests camps?
Mira, ha arribat un punt que hi ha una zona que de tant tirar-ne a la zona d'Osona va quedar cremat, i es veu, perquè es passen. Una cosa és una cuba de tant en tant, i si plou, doncs llavors ja queda el subsol. Però si se la pega, que no hi ha pluja, és horrorós.
I a sobre aquesta mala olor?
Home, a part que t'intoxiques, és merda dels porcs, i tiren aigua, i unes cubes van venir, unes cubes petites, ara venen unes cubes grosses.
I això quina, on diu que passa exactament?
Aquí al Ripollès.
Al Ripollès, però en concret a on?
Mira, al voltant de Sant Joan de les Abadeses, al costat de Ripoll. Bueno, és que els és igual que hi hagin cases a prop, és igual.
Ja, però imagino que deuen demanar un permís per poder abocar aquests purins, no?
Mira, em penso que se'l passen pel forro, els permisos, perquè quan jo sento parlar de la Unió Europea, que si hi ha moltes coses que s'han prohibit, aquí és igual. A persona que ara passen de nit. Passen de nit i passen d'estranquis.
Doncs, Joana, va molt bé que ho digueu, perquè això prenem nota.
Home, clar. Després, una altra cosa volia comentar-te.
Aviam.
Resulta que a Sant Joan de les Abadeses hi ha el Santander. I jo últimament dic anar amb una cadira de rodes perquè tenia el genoll bastant malament. Doncs no puc entrar dintre perquè en tres esgraons i pares molt estret.
No està adaptat.
Mana?
No està adaptat al banc.
Què pa? Però si fa temps i temps i no hi ha manera. I després, on hi ha el jutjat és un segon pis i no hi ha ascensor.
O sigui, estem
això
parlant
de Sant Joan de les Abadeses,
a Sant Joan de les Abadeses hi ha dos punts clau que no estan adaptats.
No, no, per favor. És que si diguessis que és una botiga que només hi ha un esgraó, que és peu pla, però un banc, amb el temps que fa, bueno, i tothom es queixa, has de demanar a aquella noia que surti, o que doni l'extracte, que doni la llibreta. És que no pots.
Joana, pots sentim també el que ens dieu.
Mana.
I una abraçada i bona nit.
Bueno, escolta,
sí.
Felicitats pel programa.
Igualment.
Perquè avui em pensava, no surten. Si és una una. Bueno.
El diumenge comencem una hora més tard.
Per això, per això. Bueno, gràcies, Xavier.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, i si d'allò bones festes.
Igualment.
Apa, bona
doncs
nit.
Va, que si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia li hem reservat al periodista musical i company d'aquesta casa, Josep Martín, realitzador i presentador del programa Independents, DICAT, que arriba, per cert, ja a la 17a temporada. Vol escoltar Nick Drake. I never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here. És el cel del nord, Northern Sky. Josep Martín ens explicarà per què ha trigat aquesta cançó i aprofitarem per demanar-li què en sap del primer cançoner de la Unió Europea, un projecte de l'ONG danesa d'European Union Songbook Association, publicat ara fa un mes, inclou 164 cançons dels 127 estats membres. És a dir, cadascun n'ha triat 6, a més de l'himne europeu, no? I entre els quals, doncs, per exemple, no s'hi troba cap català, ni euskera, ni gallec. Entre els representants d'Espanya hi sobresurt Joan Manuel Serrat, amb dues, Mediterrani i La Saeta. També hi haurà Libre, de Nino Bravo, Si tu no estàs, de Rosana, i l'himne a Astúries, Pàtria querida, i per arrodonir-ho, Hola, don Pepito, hola, don José, dels Pallassos de la Tele. Ho comentarem tot plegat amb ell per tancar el capítol. I aprofitarem per dir també que si us ve de gust reservar-vos un tema musical, a nosaltres ens encantaria. On? En aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Cada pregunta busca resposta. I per això, la nit dels ignorants 3.0.
M'ha entrat a casa un saltamontes. Crec que està una miqueta ferit perquè no es belluga massa. I llavors jo dic, bueno, dic que aviam per salvar aquesta pobreta bestiola, dic, no sé, trucaré a la nit dels ignorants per aviam si hi hagués algun telèfon de contacte que me'l vinguessin a buscar o això i el curessin. Ara mateix està a la cortina.
El saltamartí aquest, a mi una vegada em va entrar una serp i jo vaig trucar als forestals.
Clar, o sigui,
però
tu
aquesta senyora no pot estar amb aquest bitxo.
No trigaries de seguida a trucar al 112 o...
Ui.
Qui fes...
Home,
és que, però una serp i un saltamartí és molt diferent, no?
Bueno, ja, però és que diu que el té enganxat allà a la cortina, la pobra dona, i tot el rato mirant aquell saltamartí
però fa,
allà...
Però fa un dit, fa un dit, eh?
Ja, potser sí, oi? Però que li fumi un cop d'algú...
Home, vols dir,
És que aquesta dona com pot estar amb aquest bitxo allà?
La nit dels ignorants 3.0. Quantes coses que no sabíem.
Vale.
Doncs vinga, va, cap a... En ruta, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Miri, que jo trucava per referent al tema dels purins, que ara fa un moment un senyor ha comentat que no estava gaire d'acord amb aquest tema.
Sí, sí. Què volíeu,
perdona?
Què volíeu dir, Jordi?
Que, bueno, referent al tema dels purins, jo li diria senyora, benvinguda al món rural. Vull dir, el tema dels purins és perquè és per abonar la terra. Després, avui en dia, està molt regulat el tirar el purí al camp. Inclús a tota la persona que tira purí al camp se li demana, bueno, a quin terreny el tirarà, quines quantitats tirarà, inclusive les cubes de purí van, bueno, estan localitzades per GPS. I el motiu que vagin de nit és fàcilment entenible, perquè és una feina que s'ha de fer una època determinada, i després, com que no hi ha prou hores al dia, doncs, bueno, els pagesos, els maquinistes que van amb el tractor van de nit, i el motiu és aquest, no perquè vagin d'amagat de la gent i així com aquesta senyora dona a entendre. És aquest el motiu.
Això és el que hem entès. Per tant, que estiguem tranquils, que tot està molt regulat.
Oh, i tant que sí, i tant que sí. I no és res d'això, i és, bueno, és el món rural, escolti'm, la merda fa pudor i sempre tota la vida ha fet pudor. I després, si no, escolta'm, això és una cosa que, si no podem entendre això...
També s'ha donat a entendre que ara s'hi aboca més purins que abans.
No, al contrari, ara està moltíssim regulat i, o sigui, s'aboca el purí que permet la terra.
Val, per tant, hi ha més control i això dona més seguretat i garantia.
Oh, i tant que sí, està controladíssim. I més amb el tema de que, bueno, hi ha hagut alguna zona que sí, que hi ha hagut d'anys enrere cap aquí, hi ha haver-hi algun excés de... Bueno, que sí, es va abusar molt, però ara està regularíssim. Mm. Després és una cosa que, ostres, jo entenc que hi ha pudent és el sector aquest i no ho coneix, però ara, el dia d'avui, bueno, és una cosa molt regulada.
I com és que ho coneixeu també, Jordi?
Bueno, perquè sóc del sector de tota la vida.
O sigui, d'alguna manera porteu una d'aquestes cubes o...?
No, bueno, tinc companys que em porten, però vull dir, jo sóc de pagès, em dedico a temes així de, bueno, agrícola, ramaders, bueno, ho conec.
I això que s'ha dit, que tants purins també és un problema, això segueix sent així?
Bueno, a tants purins, clar, a veure, tot està molt massificat, el que passa que cada vegada se li busca més sortides als purins, a nivell de plantes de purins que fan biogàs i coses així.
Per tant, s'ha anat trobant un equilibrador, perquè
sí,
durant temps, bueno, ha sigut notícia això de l'accés de purins.
Sí, bueno, i continua sigut notícia, perquè a dia d'avui hi ha molta gent que, bueno, està en contra de tot això de les granges, de les massificacions de granges i coses d'aquestes, no? Però bé, el que és el tema aquest així d'en purins, bueno, és a dir, el que és abocar el purí al camp a dia d'avui està reguladíssim, i que aquesta senyora no té per què patir per això.
D'acord, Jordi. No sé si volíeu dir alguna cosa més.
No, res més. Bueno, que era el primer dia que trucava i com que ha sortit aquest tema que conegui, això m'ha fet gràcia trucar.
Doncs ho celebrem. Gràcies, Jordi. Bona nit.
Vale, bona
nit. Bona feina.
Bona nit.
Anirem ara a Vilafranca del Penedès, Magí Anguet. Bona nit, ben tornat.
Hola, bona nit. Bueno, jo ja fa dies que trucava, ja li dic amb l'Aina, però mesos... Però, bueno, no d'allò passa res. Bueno, no passa res, que ara trucar en directe no em ve gaire bé... I llavors d'allò, trucava aquell número, aquell altre número que hi ha per les notes de veu, però es veu que ha de ser per WhatsApp, allò.
Sí.
Bueno, volia preguntar què vol dir la paraula tana i què vol dir la paraula tori. O sigui, junt es pronuncia tanatori, però hi ha moltes paraules acabades amb tori, com consultori, sanatori, dormitori, i moltíssimes, n'hi ha un fotimer. Però llavors... al començar la paraula ja veus de què va, o sigui, sanatori, mm-hmm. Doncs és per sanar, i dormitori per dormir, etc. No? Però tana, què vol dir, i tori, per separat, també, què vol dir? Bueno, res més, doncs, bona
gràcies,
nit.
Gràcies, Magenguet, bona nit.
Adéu.
Yo soy la bebé de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chica lista, aquí me ven de bebé de revista. está. Llevo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno, y gano así pa' las otras, que dicen que tienen hierro.
Segur que la coneixeu, és Gracita Morales, l'actriu recordada especialment per la seva inconfusible veu atiplada. Canta Yo soy la vedette, fent referència a l'artista principal en algun tipus d'espectacle d'arts escèniques. I una vedette de referència a casa nostra ho ha estat Merche Mar. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí. Merche Mar ha estat una gran vedette de revista i music hall catalana, considerada com a referència del paral·lel, especialment del Molino, on hi va començar a treballar de ben jove.
M'encanta, soc la Merche Mar i estic contenta, feliç, emocionada. Estic nerviosa como si no hubiera salido nunca a un escenario. A mi edad, nena, ¿qué quieres? Me encanta. Entonces me imagino que alguno de ustedes conocía ese local precioso y entrañable del Paralelo, que es de Ayamolino, que era mi casa. Llevaba trabajando allí desde que Franco era recluta. Mira dónde está ahí. Y mira cómo estoy yo. Claro. Me compré un congelador, van tancar el molino, ya para la merche, cap al congelador, ¿eh? Trabajo, me sacan del congelador, ala, pa'l bolo. Como los toreros, me meten en el autocar y pa' la plaza toreo y pa'l congelador.
És un fragment de l'homenatge que li va fer la Cubana el mes de maig de 2008. Merche Mar va tenir molt èxit amb espectacles com Rubies i Morenes, La flauta del faraón, Les pícares molineres, Bésame donde quieras, etc, etc.
Va seguir actuant tant en sales com en televisió. Per exemple, té un paper a la sèrie Pelotas de Televisió Espanyola i al cinema Soldados de Salamina. També ha escrit un llibre biogràfic, El Molino, històries d'una veda.
Bé, tot això ho expliquem perquè Merche Mar serà la convidada del mes de desembre.
La convidada del mes.
Serà aquest dijous, matinada de divendres, i ens agradaria un cop més comptar amb la vostra participació. Quina pregunta li voleu fer a la Merche? Potser la recordeu d'alguna nit memorable per vosaltres? Potser la coneixeu? Què li voleu demanar, consultar?
Ens ho podeu fer arribar a través de les vies habituals, al correu ignorants@catradio.cat, a les xarxes socials i al WhatsApp del programa, al 667-220-148.
I de la convidada del mes de desembre, el pessebre, perquè ja tenim pràcticament tot l'elenc per la quarta edició d'aquest pessebre vivent de la nit dels ignorants.
Aquest matí ens hem decidit tots els germans junts a fer el portal.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre d'on cal.
Doncs aquest diumenge hem tancat inscripció i et dius que ens falta només un rei?
Sí, l'últim dia ens faltaven dos reis mags i l'Estel. Doncs l'Estel ha arribat per partida doble, si vols els podem escoltar, sí, perquè són molt breus les dues propostes. La primera és de la Maite.
Avui una estrella nova ha esclatat, l'estrella de Belém, que il·lumina la nit, per donar llum i escalf a la humanitat, per anunciar la glòria del Nadal retrobat. Bon Nadal per tothom.
Molt bé, m'agrada.
I la segona proposta és de la Mar.
Soc la llum i la pau, l'estel de Natzaret, l'estel que us guiarà, majestats d'Orient, fins al rei dels jueus, fins al fill de Déu que ha nascut avui a on establia, l'infant Jesús, fill de la Verge Maria. Seguiu-me i us duré fins on és ell. Seguiu-me i us duré fins l'infant Jesús, salvador del món. Deixeu que us il·lumini perquè trobeu els camins per arribar i lloar-lo. Seguiu aquest estel.
Molt bé, aquesta convicció molt interpretativa. Nivell, sí, sí, sí. Per tant, ara qui ens falta?
Doncs només ens falta el rei Melcior.
Però en canvi tenim dos reis negres,
tenim,
no?
Tenim dos reis, dos Baltasar, sí. I el rei Gaspar no el teníem, però a la 1:20 ens ha arribat una proposta, bé, per tant, ja està.
Molt bé, si arribés un rei ros inesperadament no li faríem pas cap lleig, però ja ho donem per tancat i agraïm moltíssim la participació de tothom. I ara entrarem al pou a veure què hi trobem.
Doncs mira, podem recuperar una pregunta molt interessant sobre la incineració de l'Agnès de Miralcamp.
A veure què en fan quan cremen una persona, a veure si guarden alguna cosa d'aquesta persona amb postadors que els cremen. Perquè, és clar, si ho cremen, aquesta persona no li queda res ja. No es pot treure ni l'ADN, no sé com li diuen ara d'això.
Mm. Què en queda, no?, del difunt, del cos difunt, abans de la incineració? Es guarda alguna part? 93207474, totes les línies disponibles.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veiem!
Bye!
Adéu!
La nit dels ignorants va de 1 a 3 els diumenges, la resta de dies fins dijous de mitjanit a les 2, i també té una vida paral·lela a través de les xarxes. I la comanda al Pau, que ens destaca els il·lustres de la setmana. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes, com sempre, d'una desena d'il·lustres, i a totes elles en destaquem tres. El tercer lloc és per en Josep Lluís Merlos, periodista especialitzat en motor. En Lluís, de la Batllòria, ens preguntava: és legal que hi hagi pantalles LED a prop de l'autopista? Penso que poden distreure molt, afegia. La Generalitat regula l'ús d'aquests elements publicitaris. Les pantalles LED han d'estar situades fora de la zona d'influència directa al trànsit, normalment a més de 50 metres, i han de complir doncs requisits tècnics, com el nivell de brillantor per evitar distraccions, i també estan prohibits els canvis ràpids d'imatge i els colors massa brillants. I en Josep Lluís Merlos coincideix en que són molt molestes i, per tant, poc segures. Així que aquí ho tens, Josep Lluís. El segon lloc és pel Departament d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. En Quim, de Sabadell, ens preguntava: per què el monument de Cristòfor Colom de Barcelona no assenyala Amèrica? Cap on assenyala? Atenció Ciutadana ens ha aclarit que, tot i que no hi ha una resposta oficial, la interpretació predominant és que Colom assenyala el mar, perquè en el moment del descobriment d'Amèrica, el mar era el camí que calia seguir per arribar-hi. Així que aquí ho tens, Quim. I el primer lloc és per en Tomàs Molina, cap de meteorologia de TV3. En Josep ens preguntava per què els meteoròlegs de TV3 es posen a la dreta de la pantalla, ens tapant les dades de les comarques de Girona, i suggeria que es podrien posar a l'esquerra, on hi ha el mapa de l'Aragó, sense dades. En Tomàs ens ha aclarit que és per la configuració del plató del 324. Els monitors són a la dreta dels meteoròlegs, i per això s'han de posar a la seva esquerra. Al nostre perfil veureu la fotografia que ens ha fet arribar en Tomàs, i ho veureu. Molt agraïts per l'explicació, Tomàs. I aquí ho tens, Josep. Així que recapitulem. Els il·lustres de la setmana són Josep Lluís Merlos, periodista especialitzat en motor, el Departament d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, i Tomàs Molina, cap de meteorologia de TV3. Gràcies a tots per la vostra participació. Recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som la Nit dels Ignorants, i a X, Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies a tu, Pau Bartolí. I ara cap a Granollers. Francesc, bona nit.
Bona nit. Mira, he sentit aquesta senyora que pregunta què fan amb els cossos quan un s'incinera.
Sí.
Abans, no es guarda res ni treuen res, perquè està prohibit per llei. Vull dir, l'incineren tot i al cap d'uns dies, una setmana, els entreguen les cendres amb una urna la que elegeix els familiars. Vull dir que no ni tallen res de res, perquè està prohibit per llei.
Per tant, no queda absolutament res,
res, res, res, no, ni tallen res. Ara, excepte que no sigui un accident aeri o un accident així d'això, però sí que estan obligats a portar els calàvers i mirar l'ADN. Això sí que és obligatori, com ha passat a València, que han tingut que identificar els calàvers i tenen que comprovar l'ADN dels familiars. Mm-hmm. però que normalment no toquen el cos. Això sí, els que s'encarreguen de fer tot això, a veure, maquillen, els afeiten perquè, vull, perquè queden guapos. No, normalment, però totalment s'ha prohibit. Uh-huh. Entreguen les cendres i tot, vull dir que està prohibit per llei.
I com és que ho coneixeu també, això, Francesc?
Home, perquè ho sé perquè m'ho han explicat. Perquè tinc... conec gent, i més o menys. I durant la pandèmia, ningú, durant la pandèmia, ningú podia anar a enterrament, si us recordeu. Que hi havia molts tanatoris plens d'urnes amb els difunts cremats. Vull dir que ningú podia d'això, vull dir que no ni renquen res ni res, perquè està prohibit per llei.
Francesc.
I després, deixa't dir una cosa.
Sí.
El dia 21, a Granollers, es fa la carndolla, a la plaça Les Olles. Uh-huh. I hi haurà tot el... I el dia 21 surten les escoles a cantar a la tarda, diferents escoles, pel centre de Granollers. I aquest any a les franqueses han canviat... Normalment l'any passat es va fer a davant del... a on fan el mercat els dissabtes, la plaça de Can Font. Aquest any han canviat a on fan la carn d'olla i ho fan a la plaça L'Espolsada, que col·locaran una carpa amb les entitats culturals i les paradetes de Nadal.
Molt bé.
Les franqueses han canviat el lloc aquest any.
Tu vas bé de respiració en general?
Sí, vull dir, aquest any, bueno, ha canviat una miqueta el de les franqueses i Granollers, ja et dic, tenim una olla soterrada que la van treure, van fer l'olla la van treure, van fer una, ja fa molts anys, de l'olla del Pep Salsetes, que és un gran cuiner, i vam fer l'olla, i un prototipo, i tenim l'olla nosaltres soterrada a la plaça Les Olles.
Francesc,
que la plaça Les Olles, mm-hmm. Sí.
Deies si vas bé de respiració, tu.
Sí, sí.
No, i, si tens una sí. Bona respiració...
Sí, sí, sí.
No has tingut cap problema.
No, per què?
Perquè la Marató aquest any va dedicada a la respiració. En aquest cas, a les malalties respiratòries.
Ja ho sé, mira... Per exemple, ara tinc un meu amic que està ingressat a l'Hospital de Granollers amb problemes respiratoris.
Veus?
Doncs... Que s'ofegava l'altre dia i està ingressat a l'hospital.
Atenció a tota la gent que pot estar d'alguna manera amb l'orella parada amb aquest tema, perquè ara en parlarem. Una abraçada gran, Francesc.
Una cosa, bones festes de Nadal a tots, a tu, Xavier, a l'Aina i a tots els que feu el programa i a la gent que truca també, unes bones festes. I sobretot, cuidem-nos a tots que ningú estigui malalt. No. Ah, i per cert, que jo...
Francesc, que tenim temps.
No, acabo. A partir de gener vaig a viure en un altre lloc, perquè com tinc el peu fotut, que em van treure 4 dits, me'n vaig a viure en una residència del centre de Granollers, a la Fundació Roura.
Esperem que sigui, doncs, per bé. Una abraçada i bona nit.
Sí, bona nit.
Vaig néixer al nord, tocant el cel, i ara sóc com la sang. Nostres veus resonaran
i seran nostres. sense fi que ens portaran a prop del mar, un llarg destí. Caminarem fins a arribar a la platja llunyana on creuarem les mans. L'albada vindrà i mos acariciarà. Un vent suau de pau ens omplirà.
És el tema Respirem, amb Mariona Escoda, Edu, Esteve, Palat i Pelut, Alidé Sans, Macuca, Joan i Carol Rovira, Arnau Corron, Sergi Roig, Raquel Sans, Míriam Riau i Diana Roig, peça coral pel 20è disc de la Marató, prevista pel diumenge vinent, dia 15, amb TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta edició, dedicada a les malalties respiratòries i amb testimonis de superació com el de Jessica Matarín, 32 anys, afectada per fibrosi quística, que gràcies a un tractament específic ha tingut un embaràs i un part normals. Jessica Matarín, bona nit i enhorabona.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Com es diu el plançó?
Bruno.
Bruno, molt bé.
Sí.
I com esteu tots dos?
Doncs molt bé, la veritat és que estem molt bé.
Me n'alegro. La fibrosi quística dificulta qualsevol embaràs.
Dificulta qualsevol embaràs, sí.
I vas decidir tenir un fill. Què et va fer decidir?
Bueno, nosaltres, a la meva família, sempre havíem sigut una família molt gran i era una cosa doncs, que jo tenia molt clara des de molt jove. I finalment, doncs, parlant amb el meu home, doncs, vam decidir tirar endavant. Ell va estar sempre al meu costat i vam decidir tirar endavant.
Uh-huh.
Nosaltres vam estar durant molt de temps intentant, fent bueno, doncs, tot el que és fecundació in vitro i no va donar resultats. Finalment, el meu embaràs va ser de forma natural gràcies a una nova medicació que van treure que ajudava a tot el que és el sistema reproductor.
És a dir, t'imagino, de molt desanimada a molt il·lusionada.
Sí. Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, no ens ho esperàvem. Bueno, nosaltres estàvem molt tristos, inclús vam parar tot el que era la fecundació, perquè anava cap avall i, no sé, era com un pou, i vam decidir parar i mira.
En Bruno és molt estimat, que sí?
Sí, és un nen molt desitjat, molt feliç i molt estimat.
El procés i evolució mèdica de Jessica Matarín el coneix molt bé el doctor Òscar Asensio, que és coordinador de la unitat de fibrosi quística del Parc Taulí de Sabadell i tot un referent a nivell de l'Estat. Doctor Asensio, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, tot un plaer.
Primer de tot, què és la fibrosi quística?
Bueno, pues és una malaltia hereditària, la més freqüent a la raça caucàsica, a la raça blanca, que condiciona pues, una degeneració progressiva de diferents òrgans, sobretot el pulmó, però també afecta l'aparell digestiu, l'aparell reproductor i tots els òrgans del cos que fan que hi hagin alteracions que vagin deteriorant la funció dels mateixos, especialment els pulmons. I són nanos pues, que fa uns anys enrere pues, no arribaven a l'edat adulta o tenien que anar a un trasplant pulmonar perquè, si no, pues, l'esperança de vida era molt més curta.
I quins símptomes té?
Fonamentalment són infeccions respiratòries, bronquitis, pneumonies, infeccions cròniques multiresistents per germans que són molt difícils d'erradicar. Tenen també insuficiència pancreàtica que fa que tinguin una mala absorció dels greixos i per tant poden tindre problemes nutricionals i també pues, afecta els òrgans reproductors amb el qual pues, normalment tenen pues, una disminució de la fertilitat tant les noies com els nois.
Per tant, afecta la fecunditat.
Sí.
I què és el més destacable del tractament tan favorable que han aplicat a Jessica?
Bueno, en realitat no teníem tractament a aquest nivell d'eficàcia que tenim des del 2019-2020, que es va comercialitzar per primera vegada als Estats Units. Aquí va arribar cap al 21-22, un tractament que realment ha canviat la vida de tots aquests pacients, perquè és un tractament que una vegada el comences a fer els que tenen les mutacions que realment responen a aquest tipus de tractament, els hi canvia la vida, perquè deixen de tindre problemes infecciosos, deixen de tindre que ingressar a l'hospital, deixen de tindre reagudizacions que necessiten tractament endovenós, el pronòstic ja de vida i de possibilitat de deteriorament del pulmó es frena pràcticament del tot, inclús alguns pacients recuperen funció perduda. L'afectació digestiva també hi ha una certa millora, augmenten de pes i de talla que normalment que no tenen problemes nutricionals, i com un efecte no buscat inicialment, doncs efectivament es va comprovar doncs que les pacients dones doncs milloraven molt la seva fertilitat amb aquest tractament. Tant és així que el primer any d'utilitzar-se als Estats Units, aquí va tardar 2 anys a arribar aquí a Espanya, doncs es va triplicar el número de dones embarassades fent aquest tractament. La Jessica, doncs, amb aquest tractament, doncs, feliçment ha pogut tindre una criatura preciosa.
En Bruno. I, sí, doctor, què li diria a una dona doncs, que pateix la fibrosi quística, que vol ser mare i no s'atreveix?
Bueno, en realitat, prèviament era un risc quedar embarassada perquè empitjorava la situació respiratòria i general de la dona i podia entrar, d'alguna manera, en un deteriorament més ràpid de la seva malaltia. Això avui en dia, amb el tractament que disposem, no passa. I si tenen interès de poder tindre fills, pues augmenta la fertilitat. En realitat, encara és un fàrmac relativament nou que no té indicació d'utilitzar-se amb embarassades, però que en vida real s'està utilitzant sota un consentiment informat per part de les embarassades amb uns resultats espectaculars tant per l'embarassada com perquè poden tindre fills, com inclús fetus que estaven afectats de fibrosi quística, al rebre el tractament la mare a través de la placenta, passar-li en el fetus, pues, frenen la malaltia en el fetus i neixen els nens sense símptomes de la malaltia. Tant és així que moltes mares decideixen continuar prenent la medicació, no sols durant l'embaràs, sinó després de l'embaràs, i donar-li el pit per anar passant la medicació en el fetus, perquè encara no està indicada en el recient nascut, perquè es pugui beneficiar del tractament. És un canvi de vida, els hi ha canviat la perspectiva tant d'esperança de vida com de poder formar una família, de poder treballar, de no tindre pues, que pensar que moririen joves, no? I això pues, ha representat un canvi espectacular en la vida d'aquests pacients.
Jessica, ara que s'acosta a la marató, quin és el missatge per l'audiència que ens escolta?
Doncs jo el missatge que donaria és que hem de confiar en els nostres metges i a la gent que en sap, i també sobretot a les dones amb fibrosi quística que tinguin ganes de tindre fills i que no s'atreveixin per la por, que parlin amb els seus especialistes, perquè a dia d'avui hi ha molts tractaments que ens poden ajudar, com ha sigut el meu cas, i si realment és el que volen, que tirin endavant.
Aquest diumenge a TV3 i Catalunya Ràdio arriba la Marató dedicada a les malalties respiratòries amb testimonis de superació com el de Jessica Matarín, 32 anys, i que, afectada per fibrosi quística, gràcies a un tractament específic del part taulí, ha tingut un embaràs i un part normals que ha donat a llum. Doncs en Bruno, només de dir el nom ja t'emociones, que sí? I què els diries, per cert, Jessica, als metges del part taulí de Sabadell que us han ajudat en aquest procés?
Doncs li donaria les gràcies molt gran. Per mi són com part de la meva família, perquè des que vaig arribar allà han sigut part de la meva vida i m'ajuden en tot el que poden. O sigui que moltes gràcies.
Doctor, aquest diumenge la Marató està dedicada a les malalties respiratòries. Quin missatge envia als oients?
Bueno, que tenim que continuar fent esforços per investigar i, per tant, sempre és benvingut que hi hagi més recursos dels habituals i que pues, la gent participi, que la gent col·labori i que estem en un moment molt, molt maco, de molta esperança en aquesta malaltia i en altres, i que una empenta final pues, sempre pot ser de la que doni pas a aquest canvi de vida com han tingut la majoria de pacients amb fibrosi quística amb aquests nous tractaments.
Doncs moltíssimes gràcies a vostè i a tots els professionals mèdics que fan possibles realitats com la de la Jessica. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Doncs Bruno, Jessica Matarini, tota la teva família i l'estaf mèdic, enhorabona i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Respirem, respirem, prenem força i respirem. Abracem la vida. Respirem.